Camins.
Ahir, a un punt d'arribar a les 9 de la nit, en aquest programa passava això. Els habitants nocturns de la ràdio, Carla i Pau, us actualitzaran tota la informació en el butlletí de les 9. Atenció, Pau Massip! Pau Massip! Tenim el pobre Pere Juventí, company d'informatius, engripat com una mala cosa a casa seva. Per tant, Pau, si comences l'informatiu dient bona vesprada, són les 9, l'equip de Camins li envia una pizza a casa seva. Pau, totes a les teves mans o a la teva gola. No sé si t'ha quedat clar. I acte seguit, en el butlletí de les 9, passava això.
Ràdio Estel. Informatius.
Bona vesprada, són les 9, us informa Pau Massip. Els autors de l'informe que analitza el...
Pau Massip va seguir l'estel que ja havia dibuixat en el seu moment Diana Silva, bona vesprada, són les 6, i va propiciar que una llau de pizzes arribessin als companys de la redacció a compte de la banda de Camins. Ens agrada jugar, ens agrada que juguin, però aquest repte ja està superat. La nostra propera jugada mestra, no sabem quan serà, anirà una mica més enllà. Bona vesprada d'aquest divendres 11 de març del 2022.
Dia 1 després de...
Ignasi Miranda i un temps de diàleg molt musical en què varen comptar amb la companyia d'Isabel Mercader, cantant de la Coral Interreligiosa per la Pau, i la Lídia Blanquez, fundadora de l'ONG Confiança Solidària. La música com a eina de Pau, no de Pau Massip. De Pau com a concepte, com a concepte. Dia 1 també després de Carla Buigas i el seu filamprim molt primaveral i molt pizzera, la seva secció en un dia molt de pizzes en aquesta casa. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Vinga, va, que sí, que posem la cirereta, confitada, Ferran, com sempre, la cirereta de la setmana, anem.
Avui, per començar els camins...
Hem quedat, i ja està aquí per ser, amb Oriol Jara, crac del món de la comunicació, autor del llibre 10 raons per creure en Déu, amb qui comentarem justament això, el sentit de la fe en els dies que ens toca viure. Una conversa que té una pinta fantàstica, jo no me la perdria.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Tot un revolutum per liquidar la setmana de la millor i més frenètica manera possible. Avui carrusel d'opinions XXL de la mà de Jordi Cerdà i Toni Picó. Opinions, tertúlia i les claus de l'actualitat al final del dia. Que sí, serà per arribar a les 9 de la nit.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Va, demanem col·laboració ciutadana, perquè de què voleu que ens parlin els nostres tertulians? Sobre quins temes? El preu de la benzina, la vaga de transportistes, les sèries de Netflix o Maria Teresa Campos? Són temes així, doncs, amb molta coherència. Que sigui la Campos, si us plau. No em vull perdre el Cerdà opinant de la Campos.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Camins, amics, versió divendres, una mica d'espiritualitat per aquí, uns quants tertulians per allà i un final amb clímax a dalt de tot. Vinga, ens hi posem, que el tempus fugi, tornem-ho a fer, complim les promeses, fem camins.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts, gairebé 10, que passen de les 8 de la vesprada.
Antes de que cuente ayer y no volveré a sentirme extraño aunque no me llegue a conocer y no volveré a quererte tanto y no volveré a dejarte de querer. Dejé de volarme un día en el barro y entre tanto barro me encontré algo de calor sin tus abrazos.
Oriol Jara o Yara.
Jara. No, és d'Albacete, Jara.
Ah, és d'Albacete.
D'on ets tu?
Jo soc de Castelló. Bona vesprada.
Molt bé. La família de la meva dona és de la Pobla del Duc.
Sí,
i això... està a prop de Xàtiva, crec.
Prop de Xàtiva, però ja és València. València,
sí.
Castelló...
Ah, bueno, sí. En fi, què passa?
Són coses diferents.
Tot és Catalunya del Sud.
Ah, això sí. Però sobretot Castelló. Més Castelló que València, t'ho dic ara.
Sí, clar, és València, Castelló, sí.
Castelló i València tenen una relació complexa, podríem dir.
No, doncs pues molt bonic allò, home.
Home, tant, per bonic no serà. Bueno, Castelló no, Castelló és lletja.
Sí, no, deia la Pobla del Duc, no, lo teu no.
No, lo nostre no, lo nostre és horrorós, directament, rotondes per aquí, unes estàtues de Ripollès horroroses per allà, bueno.
Ah, jo el vaig conèixer.
A Ripollès?
Fa poc, sí, li van fer una entrevista.
I què tal? Per als que no coneguin, és un escultor artista de Castelló, molt particular.
Molt ben connectat amb el PP durant una època.
I tant. Molt... Bueno, és que allà el PP, escolta, dones una patada a una pedra i surt PP. Eh?
Bueno, em va semblar que tenia tot un personatge d'una mena de nen que s'havia fet gran i seguia sent Peter Pan, i de cop, quan parlaves de política, es posava super seriós.
De sobte deixava ser Peter Pan i era el Capitán Garfio.
Exacte, per defensar la pasta que havia cobrat i tot, sí que es posava.
Ahir treia la seriositat.
No, va ser meravellós.
Escolta, bueno, Oriol Jara, bona vesprada. Quina entrada, tu? Crec que és l'entrada més potent que hem tingut en aquest programa.
Sí, sí, ja passa amb mi, això.
Això passa, vale. Ens agrada perquè és divendres, i els divendres a aquestes hores, perquè aquesta ràdio, mira, sí, ara m'has donat confiança, aquesta ràdio al matí, això sí, és una bogeria, però aquestes sí, hores quedem la banda de camins, i sí, la banda de camins som els que són Ferran, Paula, servidora de vostès, i la Maria José, que va entrant i sortint, la de les xarxes socials. Per tant, que tu vinguis amb aquesta ràdio ja m'agrada. Oriol Jara, bona vesprada.
Hola,
la
tal?
Primera pregunta.
Sí, diguem.
Fenus de la raó,
sí,
atenció,
sí,
aquesta és una pregunta. Fenus de la raó, es pot arribar fins la fe?
Sí, sí, jo, bueno, hi he arribat així. Sí. És a dir, aquí hi ha dues coses.
Vinga.
El camí de la fe té dos aproximacions i són importants les dues. Hi ha una que és que tu, a través de la raó, pots arribar a la conclusió, com ho han fet, que ningú s'enganyi, exactament igual que ho han fet Aristòtil, Plató, Descartes, Newton, Einstein, Darwin, tota aquesta gent, a través de la raó, ha arribat a la conclusió de que Déu era una necessitat existencial. Havia d'existir perquè es pogués entendre el món i l'univers tal com el coneixem. Tots aquests filòsofs, científics, savis, pensadors, han arribat a la conclusió de que és necessària l'existència de Déu. Quina és la diferència? Que els cristians que creiem en Déu i en el Déu de la Bíblia, etc., tenim la gràcia infinita de Déu que ens ha permès veure el quadre sencer. Això que es diu la gràcia de la fe,
sí,
ens ha permès anar un pas més enllà del que Einstein va entreveure a través de la raó, per a través de l'esperit entendre aquesta gran veritat que està reservada, en cert sentit, a la gent a través de la gràcia de Déu, que no li va donar Einstein.
De fet, a la paraula, tu que crec que l'has utilitzat molt i l'has investigat, i l'has de manera molt vivencial, evidentment, segur, i a la manera particular, perquè com sabem no ets teòleg, ara explicaré qui ets. Ara explicaré qui ets. Doncs diu a la paraula, se ha revelado a los pequeños y se les ha ocultado a los sabios. Hi ha coses que els designis del Senyor són així de misteriosos.
Sí, la Bíblia està feta precisament, bueno, un model evangèlic que proposa la Bíblia són els nens, com a exemple, no?
Exactament.
Però sí, sobretot el Nou Testament insisteix molt en que és una revelació, és a dir, perquè ens entenguem, les grans corrents filosòfiques de l'antiguitat estaven destinades a aquells que es passaven anys estudiant a l'acadèmia, al liceu, etc.
Sí.
Déu, a través de l'encarnació de Jesús, es revela a pescadors, essencialment.
Exactament. Gent humil.
Això, de cop, produeix un fenomen, posteriorment, molt curiós, i és que aquesta fe revelada als pescadors i a la gent més humil és molt vivencial, és molt real, han vist que Jesús ha mort i ha ressuscitat, creuen fermament en això perquè ho estan vivint, però quan van a Grècia, quan van a Roma, es topen amb què han de trobar una mena d'en castellà, es diu armazón,
sí,
filosòfic,
sí,
perquè entri a jugar a la lliga dels filòsofs grecs i perquè ells ho entenguin. Llavors, a partir d'aquí, hi ha una platonització del cristianisme, etc. Però, bueno, això no és el tema.
No és el tema. Ens estem anant una mica. Oriol Jara, guionista, director de televisió, i ha publicat el llibre 10 raons per creure en Déu, amb què inaugura una nova etapa d'Aldaba Editorial. Oriol, ens interessa moltíssim el teu llibre, de seguida et parlem més i ens expliques, però, és clar, investigant aquesta tarda, aquesta tarda, eh? Ferran i jo, Ferran el productor i jo, hem al·lucinat una mica, i t'ho deia fora de micro, amb el teu currículum. Perquè, atenció, vas treballar... bueno, has treballat des de fa 20 anys en ràdio i televisió, has estat subdirector del programa Buenafuente,
sí.
Buenafuente. Després guionista de Polònia, de Cracòvia, has dirigit el programa de reportatge El Roas d'Espanya per a Viacom, als Estats Units, és així?
Bueno, aquí es diu Comedy Central Espanya, sí, és una cadena americana, sí. I es va emetre aquí a Espanya, sí.
Vale. Albada Editorial, que ho teníem.
Sí, Editorial Albada.
Albada,
sí.
Editorial, vale. També has fet la sèrie de divulgació This is the Philosophy, has publicat articles d'opinió, i ara estàs produint a Catalunya Ràdio La Tarda, La Tarda,
sí.
De Catalunya Ràdio.
Sí, sí,
a banda de dedicar-te també a la docència i altres històries molt interessants. Aleshores, et preguntaria moltes coses, però crec,
clar,
crec que començaré per aquesta, la que em pregunto jo. Com és que una persona del teu perfil, aquest perfil de l'entreteniment, ja sé que no és incompatible, però és certament em crida l'atenció, ara treu un llibre centrat en la fe.
No és incompatible, evidentment, que hi hagi gent de l'entorn meu, de la comunicació, de l'humor, que siguin cristians.
Sí.
N'hi ha molts, jo sempre dic, l'altre dia ho parlava amb, precisament amb el Toni, que va d'arribar, que...
Un dels editors de la editorial.
Que hi ha molts cristians asimptomàtics. Això no hauria de ser així.
Albada Editorial. Que
Editorial Albada, que és un problema.
Això,
no?
És que
no,
m'està amenaçant, no. M'està amenaçant el Toni, que no el conec, amb
no,
una pistola imaginària.
No ho estem fent bé.
Albada Editorial. Bueno, disculpeu, soc mig dislèxic. Dislèxic fent un programa de ràdio. Vale,
no és contradictori, al contrari. També hi ha molts metges, científics... obrers, pintors, el que sigui, que són cristians.
Sí, tant, sí,
el que
sí.
Passa és que no és una cosa que es comuniqui habitualment. Mm-hmm. I crec que tots, lamentablement, entenem per què això no passa. Perquè avui en dia hi ha certa vergonya en molta gent en dir públicament que creuen en Déu,
sí.
O que són cristians. Això genera... Jo me'n vaig adonar perquè jo no sóc sorgit d'un entorn de creient o cristià.
Perquè tu ets una persona que ha experimentat una conversió en la seva vida.
Sí,
tu,
sí,
que,
sí.
Tu et definies com a ateu abans?
No, mai he sigut ateu. No.
No. Sempre has reconegut una mica...
Jo he buscat què passava.
Vale.
Perquè jo crec que ateu és una definició que t'has de fer quan tota la raó i les proves i després d'haver llegit ets conscient que allò...
Bueno,
que tu dius...
Però s'utilitza de manera també molt banal, no?
Bueno, sí, es diu habitualment sense haver-hi pensat. També és un problema, que la gent no creu sense haver llegit o investigat. Jo, com que tenia aquesta pulsió, jo llegia coses sobre teologia, filosofia, des de l'institut, a la universitat, i amb els anys vaig arribar a la conclusió que era lògic i que era coherent que Déu existís. A partir d'aquí vaig començar a anar a l'església, a missa diària, diumenge, a practicar, a seguir llegint, fins que vaig tenir la sort i la gràcia gratuïta i afortunada de poder sentir la fe com un regal purament i merescut. I això em va canviar la vida, lògicament. Però això era la concreció, el camí, el final de la primera part del camí, que era aquest recorregut de pura lògica, de que Déu era una veritat anunciada per filòsofs, científics, etc. No era una cosa mística, ni amagada, ni màgica, sinó al contrari, sí que era místic, és místic, però no és màgic ni és una mena de bruixeria. És una cosa que la pròpia raó ens porta a entendre que ha de ser així. Això ho explica el llibre. Llavors, un cop arribat aquí, el que vaig veure és que, com que jo comunicava la fe molt obertament per xarxes socials...
Sí.
Perquè em semblava molt de lògica que Déu existia i ho vivia amb molta felicitat, perquè la fe et fa molt feliç. Com que jo ho comunicava molt obert, vaig començar a rebre missatges de gent que deia que valent, com ho dius, això està molt bé, quina valentia. I vaig pensar, ostres, hi ha un problema, perquè hi ha molta gent cristiana que li sembla que és valent dir que ets cristià, quan hauria de ser una normalitat. I per això vaig fer primer uns articles per Catalunya Cristiana, i després el llibre. Precisament, simplement per això, per dir-li a la gent, que té lògica el que esteu pensant, té lògica la vostra fe. Hi ha proves històriques i científiques de que la vostra fe està ben fonamentada. No és cap bogeria. Per tant, no us avergonyiu, al contrari, ser cristià és boníssim, i ser cristià fa el món millor, i fa la societat millor, i fa una família millor. Si ets un cristià, diguéssim, honest.
Em crida... Home, clar, aquesta és una altra, però efectivament, em crida moltíssim l'atenció a la teva història, perquè jo també sóc cristià i creient, evidentment. Aquest és un programa social religiós que, per cert, intenta no estar barrejat amb la, amb l'humor i amb la, una mica l'entreteniment, no? Podríem dir a la ràdio. Busquem aquesta fórmula de donar-li vidilla a la comunicació, barrejant amb també amb temes socials i religiosos, sobretot, no? Són els nostres continguts. Però, clar, jo el que havia vist en les conversions fins ara, crec que no mai m'havia trobat un cas com el que ens expliques tu, Oriol. Havia trobat a la gent trobant-se amb Jesucrist, amb la fe, sempre a partir d'una creu, no? D'un patiment gran, i aquí, diguem-ne, enfonsat, busca una resposta i la troba, perquè Jesucrist es fa present i de moltes maneres, com dius tu. Per tant, em crida molt l'atenció aquest camí de lògica que, a més, després tu mateix fas aquest incís de dir sí, jo vaig arribar a la conclusió de que existia, però a més he tingut aquest plus de trobada personal, no? Perquè...
Sí, clar, però això és necessari, diguéssim.
Jo, home, tant, és indispensable.
El que passa és que jo vaig fer una cosa que la gent no sé si fa i és recomanable. I ja,
A veure, i quina és?
Jo quan vaig arribar a la lògica conclusió de que necessària, de que Déu existia,
sí.
Evidentment, la meva fe també m'apunta que Déu busca, i per tant jo aquest camí el vaig fer, diguéssim, cridat. Uh-huh. Vaig començar a anar a missa creient que Déu existia, però sense haver fet encara...
Aquesta trobada personal.
Sí. I vaig estar potser uns anys anant a missa, creient, eh? Uh-huh. Però encara jo dintre meu no vivia la fe real, regalada, gratuïta, que ara visc. I me'n vaig adonar després, és a dir, jo en aquell moment que anava a missa cada dia, ho sentia molt important, sentia que era un moment realment rellevant del dia, sentia que ho havia de fer, sentia que era lògic perquè Déu existia, uh-huh. Però hi ha un moment que és més un període de temps que un sol moment on canvia. I te n'adones quan ja ha passat el temps i dius, ostres, què diferent sóc jo ara, quina relació més diferent tinc ara amb Déu, uh-huh, de la que tenia quan vaig començar a anar a l'església. A vegades la pràctica religiosa és el que t'acaba de tancar el camí perquè realment la fe s'obre.
Bueno, és que, clar, tu estàs explicant una cosa, jo recordo una frase, no sé si era Santa Teresa de Lisieux, que deia que durant 30 anys no havia sentit res. Era com... pregava, participava de l'Eucaristia, però no havia sentit l'amor de Déu dins seu. 30 anys, de travessia pel desert, però ella perseverava, perquè creia que realment allò existia.
Sí.
I al final ho va sentir. Sí, i aquest, sí, moment val per tot, no? Sí. Val per tot.
I quan ho sents, és que la gent que no sent això dintre, sí, és molt difícil que ho entengui. Però
clar, és així.
Ho notes d'una manera molt emocional, molt sentimental, perquè quan ets tocat, quan realment et converteixes de veritat, després te n'adones de quina gran diferència entre el teu esperit ara i abans. És molt brutal. I això va més enllà de la raó, malgrat que la raó ens pot portar fins aquí.
Expliques la introducció del llibre, recordem, 10 raons per creure, d'Albada, ho he dit bé ara, sí, menys mal, d'Albada Editorial, que no és un llibre escrit des de la teologia, perquè, bien, l'editor està content aquí al control tècnic, gràcies, després ja ens convides a una ronda del que sigui, perquè no ets teòleg, no, o sigui, no és teologia perquè no és teòleg, no és filosofia perquè no vols donar lliçons de vida, que això ja té molt de mèrit, Oriol, avui en dia, perquè tothom dona lliçons de vida, sinó que l'has escrit des de l'agraïment a Déu. D'on ve aquest agraïment i per què estàs agraït?
Bueno, perquè hi ha una cosa que és molt important de la fe, i és que quan tu creus en Déu... És a dir, creure en Jesús, creure que Jesús és el fill de Déu, Déu fill, encarnat...
El credo, vamos, el símbol de la,
sí,
fe.
No vol dir només creure, sinó que quan tu creus, canvies la teva vida per viure a Crist, com deia Sant Pau, no?
Uh-huh.
I això canvia radicalment, no d'un dia per l'altre, segurament, però radicalment, la teva vida i la teva relació amb la resta de les persones. Jo sempre explico que hi ha un canvi que efectua la fe, que és molt comprensible, jo crec que per tothom, que és que el seguiment, bastant imperfecte, de Crist canvia la perspectiva de vida i fa que tu no siguis el centre de la teva vida, sinó els altres. I això, evidentment, millora notablement la vida de la gent que tens al voltant. Uh-huh. No et poses tu com a centre dels problemes, dels inconvenients, sí, de les històries que tu tens, sinó els altres. Això és un canvi que efectua clarament la fe en la gent que creu, i que jo he vist moltes vegades en gent que creu al meu voltant, i que és agraïment perquè això que em permet Déu, aquest canvi, no és només bo per mi, sinó que veig que és bo per la resta de les persones que estan al meu voltant. I aquest canvi per mi sí que he d'agrair-ho infinitament.
És que estic molt d'acord amb les coses que dius i em venen al cap predicacions, homilies, catequesi que jo he escoltat i que em fan referència a tot el que tu expliques. Tinc moltes preguntes, però bueno, ja començo a desendreçar una mica l'entrevista. Avui dia es parla de l'amor amb una banalitat que espanta, realment. Es cataloga d'amor el que podríem dir que és més aviat una relació de negocis. Tu em dones, jo et dono, i a veure si està equilibrat o no, perquè si no, no em convé, etc. Jesucrist és, bàsicament, amor. Com definiries tu l'amor de Déu? Ojut.
Com a pregunta fàcil, Ojut. No? No. Jo, el concepte que jo crec que és més important que la gent entengui, jo estic parlant segurament amb gent que ja creu,
És... Bueno, no donem res per sentat,
És la gratuïtat.
Gratuïtat.
La gratuïtat. Gratuïtat. Jo crec que aquesta és la cosa que més ens costa com a persones, perquè tots tenim un instint egoista a dintre, que fins i tot en les relacions de parella tens la sensació que tu fas coses perquè a canvi reps coses, és un equilibri.
Sí, sí.
Això també és un canvi vital que jo he viscut dintre de totes les imperfeccions, Vull dir que jo faig les coses
clar,
fatal.
Clar, tothom, evidentment.
Però sí que abans feia les coses fatal i em justificava amb cinisme, amb relativitzant. Hi ha molta gent que diu, bueno, és que tothom fa això, tothom fa això altre, que és que jo també tinc necessitats, no? Jo també tinc necessitats, diem, no?
I tinc dret,
Tinc jo dret, tinc dret. Això és claríssim. A mi, el canvi... a vegades faig les coses malament igualment, però dintre meu sóc conscient que com s'han de fer les coses i que les necessitats i les prioritats no són les meves i que al final les relacions de família o amb la dona no és una relació de jo també tinc necessitats, sinó de quines necessitats té l'altra gent. I això és el primer. I això es pot fer a casa amb coses superpetites, amb coses que a vegades suposen un esforç, de dir, ara no tinc cap ganes de fer això. Però pensar, és el que has de fer perquè la persona que està amb tu sigui més feliç. I fer-ho. I són petites coses, ja veus tu, són tonteries domèstiques, però que comencen a fer regne de Déu en el teu entorn més proper, bueno, que és la casa.
És que l'amor al pròxim és aquest amor. O sigui, moltes vegades la gent, jo crec que inclús dins de l'Església, confon l'amor, l'entrega de Jesucrist en una entrega, doncs, per això, pensant en ajudar materialment a no sé quina parròquia, les necessitats, que està molt bé i és necessari i es fa moltíssim dins de l'Església. Però, clar, els primers que necessiten que tu dones la vida són la teva família, els teus fills, els companys de feina. Mira, justament, tu abans em parlaves de la humilitat, no? De posar el focus en l'altre i no en tu mateix. Que això és l'ABC del cristià, realment. Uh-huh. Mirar a l'altre. I tu treballes en un món, com nosaltres, dels mitjans, el del show business, podríem dir, i no és pel que jo hagi experimentat, però és un món que hi ha molt ego, hi ha una mica, doncs val tot per estar a dalt de tot, això segur que ho has palpat, perquè a més en els grans mitjans suposo que es dona una mica més. Com es viu, ara que tu tens aquesta experiència, com es viu la humilitat enmig d'aquest món?
Jo perfectament. És una segona natura per mi. Uh-huh. És a dir, no tinc cap ego i tant de bo la gent entengués lo important que és no tenir ego, no posar-te tu en primer lloc, no... Els mitjans de comunicació... A vegades el que passa és que, bueno, quan estàs treballant en coses on t'exposes molt, clar, hi ha un punt de vanitat, com a mi em passa ara, que estic anant amunt i avall, clar, evidentment hi ha un punt de vanitat, hi ha un punt d'ego, però això és una lluita que has de tenir sempre present, que has de fer. Posar-te tu en primer lloc és l'última cosa que hauries de fer com a cristià, perquè és rotundament anticristià. Primer, perquè el primer lloc és per Déu, primer. I segona, perquè hi ha una frase que jo la tinc gravada al cap i que t'ho prometo, que la penso constantment, cada dia, que és de la mare Teresa, de Calcuta, que diu que no marxi ningú del teu costat sense ser més feliç del que era. I és molt fàcil a vegades, perquè hi ha molta gent... Avui en parlava amb ma mare d'una senyora que s'ha trobat i necessitava, i això és molt heavy, una abraçada. És que a vegades és tan senzill com això.
És això.
I no podem viure d'esquenes. I a vegades la nostra pròpia immundícia, que és molt gran, ens fa girar l'esquena al món i amagar-nos en el nostre egoisme i viure a la nostra manera. Jo crec que a mi el cristianisme i creure en Déu m'ha permès intentar que la gent, no jo, que la gent sigui una mica més feliç, si està a la meva mà.
A més, hi ha un silogisme molt estrany que realment és fàcil d'entendre perquè sembla lògic, però com el cristianisme de lògic té poc, és més bé antilògic, podríem dir, doncs és curiós, perquè la gent pensa que oferint-se tot a si mateix serà més feliç. I no, és el moment en què et dones als altres que experimentes aquesta pau, aquesta trobada en Jesucrist. És que és gairebé el contrari de la filosofia del món, no?
Sí, sí.
És així, és exactament.
Sí, això ho deia, la Aitana, que és la meva dona, que deia que vivim en una societat ara mateix, en un moment... Jo dic que la gent sí que creu en Déu, que són ells.
Clar, exactament.
I ella deia, vivim el món de l'autoajuda, el moment de l'autoajuda, i realment el més revelador i el més bo i el que t'omple més és l'ajuda als altres, no l'ajuda a tu mateix.
Bueno, com hem dit, aquest és el primer llibre de la nova etapa d'Albada Editorial, que es rellança aquest any, impulsada per Marc Argemí, Esther Sanz i Toni Piqué, que és la persona que ens acompanya aquí al control tècnic, ha vingut a fer-te costat. Aquest llibre també inaugura la col·lecció La Descoberta de l'Editorial, que preveu publicar assajos, testimonis i experiències de fe en primera persona. Com ha anat la col·laboració amb l'editorial, Oriol? Fatal? Raja una mica.
No, estic a les seves mans, no sé. Jo, fantàstic, a mi un dia vam quedar amb el Marc,
sí?
Per fer un cafè, vam estar 3 hores parlant.
3 hores, eh?
Més o menys, no recordo, però jo em va costar molt, molt car al pàrquing. Això sí que, recordo.
Això és una bona dada, sí, senyor.
I quan vam sortir, ja estava en marxa aquest llibre i m'ho han posat ultra fàcil. Jo... mai he viscut un procés editorial tan fàcil per mi, m'han ajudat amb tot i de fet el llibre és el més bonic dels que jo he publicat de llarg, és preciós, té relleu a les lletres de la portada, que això em
és
flipa.
El tinc aquí entre les mans,
és superbonic.
A més és molt amable, entra molt bé pels ulls, d'aquests llibres que fa goig llegir. No és allò que els veus i dius, ui, quin tostón. No, val la pena. Invita físicament a llegir-lo, també.
Sí, i Albada, a més, té un concepte que crec que és super necessari aquí, en el nostre país, i que és un concepte que als Estats Units fa temps que funciona, que és parlar de la vida i de la vida de la gent des d'una òptica catòlica. No només parlar de teologia, aquell llibre no parla de teologia, malgrat que parla de Déu, sinó que parla de la vida, no?, i de la nostra vida en aquesta societat des de la mirada catòlica. I això és superútil.
Per acabar, m'agradaria conèixer l'opinió d'algú com tu, algú com nosaltres. Ràdio Estel, una emissora desacomplexadament cristiana que, a més, aquest any, sota una nova direcció, s'ha renovat a la seva graella. Com valores l'existència d'un mitjà de comunicació que ofereix aquesta barreja, la de la informació generalista? Perquè aquest any hem fet una renovació total. Tenim el Pol marxant nosaltres, Mercè Ragafa al magazín, Toni Marina a la tarda. Tenim la part d'informació religiosa amb Ignasi Miranda. Més informació amb Diana Silva i el seu equip del Punt Seguit. I nosaltres, que som la Macedònia de la ràdio, la ràdio nocturna, que fem aquest programa social religiós amb vocació espiritual. esportiva, també t'ho dic.
Tota aquesta pregunta la fas sempre als seus convidats?
No, la faig a la gent, la faig a la gent com tu, que és del món de la comunicació.
Però que anava a preguntar, algú t'ha dit que està malament, no? Dius, Tel, perquè clar...
Home, volem una mica de sabor, sincerament. La pregunta va enfocada a l'ensabonament, Oriol.
No, sembla? Jo, mira, jo quan més parleu de Déu i de Jesús, sí, millor.
També parlem de Maria Teresa Campos, de vegades. No passa res, no? A lo millor parlem.
Feu el que vulgueu, vale. Però jo crec que quan més parleu... Perquè crec que és el més rellevant. Jo parlaria de Jesús sempre, però crec que és el més rellevant per una ràdio així, que es dediqui a evangelitzar. Aquell llibre, per exemple, jo no sóc teòleg, però aquell llibre està trufat de cites bíbliques.
Ho sé.
Perquè, clar, jo no sóc teòleg, però la Bíblia diu el que diu i intento mencionar-ho. Jo crec que quan més Crist hi hagi en aquests micròfons, millor.
Doncs aquí al Camins no ens estem de res. I mira, et dic una cosa. Si la mare Teresa de Calcuta deia que no margi ningú del teu costat sense ser una mica més feliç, avui ho has aconseguit. Perquè
jo sóc
una mica més feliç. La Paula, a veure, Paula, mira'm els ulls. Paula és feliç. Ferran, mira, el Ferran està content. Quizá el que no està tan feliç és Toni Piqué.
Sí que ho està. Sí,
no, perquè he dit molts cops malament l'editorial. Després em flagellaré una mica, em posaré un silici o el que calgui.
No, però això t'ha permès dir-ho més vegades bé.
Això sí, clar. Ho he repetit. Veus tu? Ja l'has trobat el punt positiu. Molt bé. Oriol Jara és guionista, director de televisió, ara ha publicat aquest llibre 10 raons per creure en Déu, amb què inaugura aquesta nova etapa d'Albada Editorial. Oriol, mil gràcies. Et dic una cosa, has batut el rècord d'entrevista llarga al Camins. Pràcticament ens has fet el programa.
Que bé, m'encanta. M'hagués estat més estona, eh?
Sí, no, jo també. Perquè
no sé si la gent des de casa està pensant ja, bueno...
La gent des de casa, bueno, ens interessa el que pensi, evidentment. Però crec que avui està encantada. Està encantada.
Sí, sí, ens ho diran perquè ens ho diguin.
Que ens ho facin arribar. Que ens facin arribar missatges i que ens diguin el bé que s'ho han passat. Oriol, mil gràcies.
A tu.
I aquí tenim aquest format social-religiós, vocació esportiva. Salutació a Costa i Gelmà, que sou molt fans.
Sí, ja li diré de part teva.
Escolta, vaig estar en un programa l'altre dia que és social religiós i som fans.
Si puc, els hi grau un missatge per tu.
Hombre, és que, vamos, si us plau, salutacions de Costa i Gelmà per al Camins. T'ho demano, si us plau.
I tant.
Són competències, estem en el mateix horari. Però m'agradaria...
Però això és el bonic de Radio Estel, que ho sigui igual, això. Jo, a favor.
Exacte,
a favor.
No tenim por de Costa favor, i Germani, Salmurri, ni tota aquesta penya. Anem a per totes. Moltes gràcies, Oriol.
A tu.
Vinga, no se vayan todavía, una i más, ara revolució.
Radio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough is enough, is enough, I can't go on, I can't go on, no wonder. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Rafa Sanahuja.
Els russos es queixen ara de que no poden vendre hamburgueses amb Coca-Cola.
Què dius?
Clar, perquè la Coca-Cola se n'ha anat de Rússia.
Ah, és veritat.
I el McDonald's també.
També.
Camins.
Ràdio Estel.
I jo t'estimo, Salvador.
Molt bé, gràcies.
Expliquem històries. Totum Revolutum.
Escolteu, mola la ràdio, mola rebre gent com l'Oriol Jara i també mola rebre gent com senyor Jordi Cerdà. Bona tarda. tartada. Bona tartada, bona vesprada, bona tarda i, bon,
i bona nit
i bona matinada. Senyor Toni Picó, bona tarda.
Bona tarda.
Ja saps que a tu et respecto de manera diferent, no més de manera diferent, que a Jordi Sardà. Escolteu, a veure, vinga, teníem una enquesta que fem per jugar amb els oients, però, clar, és sobirana. Per tant, Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com estàs?
Molt bé.
Què tal aquest matí?
Molt bé, aquest matí, sí.
Raga, ojo, cuidado, que te vigilo. Escolta, què preguntàvem als oients? Vinga.
Mira, preguntaven avui què vols que comenti als nostres tertulians. Amb el 17% sèries de Netflix, no interessa. Amb el 33%, el preu de la benzina.
Sí.
I la guanyadora, amb el 50%.
Quina és?
Maria Teresa Campos.
Maria Teresa Campos és la guanyadora de... O sigui, la gent vol que opineu de Maria... Bravo. No ho escolteu, però tenim aplaudiments del públic aquí present, que és moltíssim.
I si em deixes, en un minut,
a
mi m'agradaria que parlessin...
Adelante.
Gràcies. M'agradaria que parlessin de si Maria Teresa Campos, amb 80 anys, que encara vol treballar, si s'ha de jubilar ja, que jo crec que sí, ha de deixar pas a les noves generacions.
Com tu, Maria José.
Exactament. Gràcies, Campos. I no, vinga, vull treballar, però si no s'aguanta, senyor Déu meu... Sí o no? Aquí
Toni
deixo la pregunta en l'aire i jo me'n vaig.
Toni Picó sospira.
És molt trist.
En Jordi s'ha empullat el tema, jo no. Però seguint aquest fil que tu dius, jo crec que posa de manifest un tema important i que a mi em fa enfadar molt.
A veure, quin és?
Que cada vegada més, per edat, la gent no pot treballar. Potser la senyora Campos amb 80 anys...
Vamos a por María José.
Li toca descansar, no? Però fixa't, tinc amics amb 48 anys que s'han quedat sense feina i els està costant trobar treball per la seva edat.
Uh-huh.
Això a mi em sembla escandalós. O sigui, no una senyora de 80 anys, però una persona de 48 anys, creieu que no ha d'estar al mercat laboral?
Estàs retorçant molt el fer.
No.
Escolta, ha tret un tema candent.
A veure, el que passa és que estem allò de sempre. A principis del segle XX, tenir 70 anys era al final de la... Segur al final de la teva vida,
si no abans.
En aquests moments ens trobem a gent de 80 anys, com la senyora Campos, que està... perfectament.
Lozana.
Perfectament. Que pot aportar alguna
cosa. Jo no diria que perfectament, Ja es nota una mica l'avançada edat que té i, clar, és que això no pot ser.
Jo també li vull portar la contrària.
És que amb 80 anys, o sigui...
Tots contra la Maria José.
Totum, Maria José, tum. Adelante.
Té tota la raó amb el que està dient. És un país en el que hi ha una gerontocràcia que no permet pujar a les noves generacions. Això li dono la raó.
Una gerontocràcia.
Sí, és una setmana. Una gerontocràcia, sobretot en diferents espais. Perquè no hi ha lloc per tothom. Però he de dir una cosa. A França, si mireu la televisió pública francesa...
Tenen 80 anys tots?
No sé si tenen 80, però 70, 80, 85, 65... Els ídols de França no se'ls margina per l'edat que tenen. Però hi ha espai per tothom. No ocupen un espai i no deixen pujar ningú. Allà la Mireille Mathieu surt a la tele... I...
Mathieu, el que jugava en el Barça?
Deu ser la seva tieta.
Ah, vale.
Aquí ens està donant...
Comencem, quan ens ho sabem.
Ja no sabem si és un jugador, si és un entrenador...
Mathieu va fer un gol al Madrid. Escolteu, per tant, a favor de que la gent, si vol treballar, treballi, no? Ja està.
Naturalment.
Però si està en bones condicions, perdona, Perquè, clar, és que ja es veu com... Jo vull treballar, o sigui, anem a veure... No és que estigui malament del tot, però anem a veure, és que ja, no sé, és
la senyora, que... La senyora,
suposo, no passa res.
Suposo que no
demana... I que ja té molts diners, ja està. Ja ha fet caixa.
Suposo que no demana treballar 8 hores diàries, ni 10 hores diàries.
Un programet, que em donin a mi un programet. A veure.
Un programet.
Demana una col·laboració.
Ha sigut molt patètic la manera amb la qual ha suplicat.
Menys mal que em dones la raó en alguna cosa.
Absolutament patètic. Però clar, què li fem? La prova de l'algodón. A veure, senyora, com està vostè?
No, però ja es veu que... O sigui, mira, hi ha persones amb 80 anys que estan estupendament. Però aquesta senyora, ho sento, no. O sigui, ja està per donar passejades per Sants, per Mollet...
Detecto alguna cosa personal.
Aquí. Mirar obres? No sabem el que... Si mira alguna obra, et sembla bé, Maria José?
Mira, això no estaria malament.
Vale. Hi ha algú personal.
Bueno, escolteu, va, que se'ns escapa el temps i
home,
ja hem opinat.
Jo proposo una col·laboració de la Campos...
Aquí, al Camins?
Amb el Camins.
Hombre.
Jo no! I jo no. Veus?
Sí, 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 conjunta.
Conjunta, conjunta.
Vale, no. José Mendoza, tu sempre seràs, estaràs per davant de Maria Teresa Campos i de qualsevol diva de la comunicació en aquest programa, tu ja ho saps.
Gràcies.
T'estimem, t'estimem.
Gràcies, molt, moltíssim. Maria José Mendoza, de
veritat. Només faltava. No, no, que la Campos sí, i a mi no.
No, que jo la Campos no l'estimo, en principi, que jo sàpiga. I a ti sí, a ti t'estimo.
Vale,
escolta, gràcies per entrar, per donar-nos aquest joc, és fantàstic. Aquí Ferran està dient que se quede. No, deixem-la treballar, que ha de treure titulars i de tot. Maria José, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A mi sempre.
Seguiu.
A mi sempre.
A tu sempre.
Vale. Senyors, ens quedem nosaltres, si us sembla bé, per parlar de temes una mica més profuns. La guerra, la invasió. Aquesta és la tercera setmana que tristament hem de parlar d'aquesta guerra o invasió a Ucraïna. Ara ja amb una mica de perspectiva, si us sembla, podem actualitzar opinions que hem anat fent en aquesta secció a mesura que començava el conflicte. Hi ha algun canvi important en els darrers dies? Allò que, diguem, bueno, sembla que per aquí veiem una escletxa de millora.
Sí, sí, Jordi? Hi ha hagut un canvi amb el que és el to que ha fet servir tant Ucrània com Rússia a nivell de les negociacions. Jo almenys fa dos dies me'n vaig adonar que el negociador ucranià i el negociador rus deien les mateixes coses, i això em va donar una miqueta d'esperança. També avui el Putin ha dit que l'operació anava bé, uh-huh, i que la diplomàcia la deixarien avançar, i la borsa ha pujat 3 punts. El que sí que em preocupa no és una nota d'humor, però és molt trist que en el mateix dia en el qual ja s'acosten les posicions, apareix mort el negociador ucranià assassinat per les pròpies forces dels serveis secrets ucranians.
Dels propis ucranians?
Sí. El mateix dia.
Tori, alguna aportació? Si vols, no estàs obligat.
No, jo crec que s'estan fent esforços per la diplomàcia, i això és bo. Sense cap mena de dubte, és bo, no? Què passa? I esperem que hi hagi una resolució, no del conflicte, perquè no és conflicte ni és guerra, sinó que és una simple invasió. Però mentre els esforços a la diplomàcia que s'han fet prèviament i s'estan fent actualment, hi ha gent que està morint.
Home, i tant, sí, sí. Aquest és el drama.
Absolutament. I per tant, doncs, hi entenc perfectament quina és la posició de la Unió Europea, entenc perfectament quina és la posició dels Estats Units. No podem entrar-hi directament, perquè seria la Tercera Guerra Mundial i no crec que ningú la desitgi. Espero que ningú la desitgi. Home. Però en qualsevol cas, hem de buscar una solució ja.
El paper dels líders mundials, hem vist aquests dies aquesta fotografia, no?, dels líders europeus. Per cert, amb molt bon ambient, no? Hi havia com molt bon rotllo. Mm-hmm. Ha canviat? Veieu que s'està avançant? Que hi ha alguna mena d'acte o de posició? No ho veieu, però estan mirant-se els dos amb cara de pòquer.
No, és que hi ha una cosa que s'ha de dir. Europa com a tal no és un actor independent en el mateix moment en què estem parlant de Rússia i de la OTAN. I enmig, Ucrània, que és qui està pagant els plats trencats. Uh-huh. Però Europa com a tal, primera, un, no té una veu coordinada, i dos, no lidera l'Aliança Atlàntica ni lidera res. És, en tot cas, Europa també un dels grans paganos d'aquesta crisi i de les conseqüències que se li estan imposant a les sancions russes. Estem veient el preu de l'energia, que això...
I de la benzina.
Bueno, clar.
Lo de la benzina és prou espectacular, la veritat.
Bueno, i Rússia ha amenaçat en fer arribar el barril de petroli a $300 al barril. Clar, posa cada dia 12 milions de barrils de petroli al mercat. Si tanca el Nord Stream 1, és la ruïna, i això és així.
No l'ha tancat. No l'ha tancat.
Ha tancat el 2 i l'1 l'ha deixat el 80%. Però no l'ha donat 2 setmanes, perquè això no s'ha dit a la tele.
No l'ha tancat.
És que t'ha donat 2 setmanes, perquè això no repensem.
Això em sembla molt indicatiu del que dèiem abans. En qualsevol cas, Europa podria fer molt més...
Perdoneu, però per què no ho tanca de moment?
És que si el tanca, és l'apocalipsi financer, en el sentit de que a partir de 178 o $180 al barril se t'atura el món. No pots posar al carrer els cotxes, no pots posar transport, no pots produir energia. És que se t'atura, virtualment. S'atura el planeta.
I també cal dir que és una font d'ingressos per Rússia. de més.
1.000 milions de dòlars al mes.
Exacte. Per tant, hi ha interessos per les dues parts. Permeta'm dos segons.
I tant, Toni.
Crec que Europa podria fer molt més del que fa, d'acord. Però en qualsevol cas, penso que està fent, i a més ho està fent de forma unitària. Cosa que em sembla positivíssima, absolutament.
Home, no em diguis això, ho perquè ahir es va sancionar Polònia i Hongria, quan són les dues nacions que estan acollint més refugiats. Llavors, si això és una posició unitària, el que baje Dios y lo vea.
Per què se'ls va sancionar?
Ah, perquè són els dolents de la pel·lícula.
No, per què se'ls va sancionar?
No sé exactament. Aquesta vegada quina ha sigut l'excusa?
Per què? Per què se'ls va sancionar, Toni?
Bueno, doncs se'ls va sancionar pel tractament que fan dels drets humans i de la democràcia internament.
No, que m'ho expliqui com és que tracten tan malament els drets humans i acullen a casa seva 1.800.000 persones. O sigui, aquí hi ha una cosa... Obras son amores y no buenas razones. Que això és algo molt divertit. Nosaltres anem donant lliçons i no acollim ningú. I ells s'ho paguen ells i acullen a tu.
Bueno, és que aquesta crisi migratòria d'Ucrània ens està arribant i ens arribarà molt més des d'aquí, eh? Segur,
per ara la
segur.
Tenen ells.
Sí, la tenen allà, perquè és la primera frontera. Però en aquest sentit arribarà fins aquí.
No hi ha camps de refugiats, no? Això també s'ha de dir.
D'acord, però ja s'està organitzant en aquest sentit l'acollida de tots aquells refugiats d'Ucrània.
Com veieu?
Estem parlant de 2 milions.
Com veieu la gestió dels refugiats? Com creieu que s'està...
Magnífica, el que estem dient ara. O sigui, a Polònia no hi ha ni un camp de refugiats. Els acullen persones a casa seva. L'estat polonès ha tret tots els impostos a l'energia i a sobre està fent front a totes les despeses derivades per l'acolliment dels refugiats.
Per rematar aquest tema, i si no teniu res més a afegir, sí que volia demanar-vos possibles finals que li veieu al conflicte. Això és de fer de pitonissos. Ah, per tu està claríssim.
Està claríssim. En el endavant. Mateix moment en el que Ucrània adopti el mateix estatus que té Finlàndia de nació neutral, s'ha acabat el conflicte. No n'hi ha. És que Finlàndia va passar el mateix i les nacions...
Però així a priori sembla molt simple, no?
És que és molt simple. El problema que hi ha aquí, seria molt llarg de parlar-ne, és que el que no els anglosaxons, els Estats Units i Anglaterra no poden permetre és que Rússia es faci amb Euràsia. No poden permetre-ho. L'única manera que tenen és fer una falla tectònica i arribar al cor del seu país, i és a través d'Ucrània. Això és molt llarg d'explicar. El Toni m'està mirant com dient...
No, sé de què parles, Sí. Qui controla Euràsia controla el món.
Controla el món.
Per tu, final de conflicte...
Aquesta és la teoria. Final de conflicte no serà tan simple, com diu el Jordi, ni molt menys. En aquests moments, Rússia, amb les dificultats que està tenint, serà impossible que únicament es quedi amb la neutralitat d'Ucraïna. Demanarà molt més.
El Donbass i Crimea, però és que Crimea sempre ha sigut russa.
Fem un minut de publicitat i continuem revolucionant-nos, perquè avui tenim un bloc de publicitat enmig del Tòtum, que no és habitual, però ho farem. Per tant, uns segons i tornem de seguida.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Aquest dissabte, degut a un canvi de programació puntual, excepcionalment, el programa Trotamundos serà a les 10 del matí. Recorda, podràs escoltar Trotamundos a les 10. No li perdis la pista. Aquest dissabte 12 de març, Trotamundos, amb Miquel Mercadal, a les 10 del matí. Camins.
Com m'agrada tant la primavera, he buscat moltes cosetes de la primavera.
Ara,
la primavera és una època a l'any que inspira la creació. Des del 400, que tenim Alegoria a la primavera, de Botticelli.
El magazín de la vesprada.
Deia tot el drama del polen, de les al·lèrgies i tot. Sí. Tenim els ulls plorosos, però almenys no passen fred.
A Ràdio Estel.
Vinga, aprofitem els minuts que ens queden, intentem fer algun tema ràpid. Per exemple, Constitucional tomba el límit del preu del lloguer per a contractes nous. Això ho hem conegut, crec que avui mateix. Declara inconstitucional el Tribunal Constitucional la part de la llei catalana que regula el preu del lloguer perquè considera que alguns articles envaeixen competències estatals. Com ho valoreu el tema?
A nivell jurídic en sabrà molt més el Toni.
Toni, què et sembla?
A nivell jurídic, brillant, però a nivell pràctic, una cagada.
Bueno, el que crec que ve a dir el Tribunal Constitucional, perquè encara no coneixem la sentència, el text de la sentència, sinó tenim aquests avisos, no? És que això correspon a una competència de l'Estat, no de la comunitat autònoma. I, per tant, doncs, considera que és extralimitat el Parlament de Catalunya aprovant una llei amb una mesura com aquesta. Dit això, en aquests moments hi ha en tramitació al Congrés dels Diputats un projecte de llei sobre el dret a l'habitatge, sobre l'habitatge, que és aquesta discussió que han tingut Podemos i el PSOE, i que finalment van arribar a un acord. El dijous, precisament, es debatia una esmena a la totalitat d'Esquerra Republicana i de diferents grups parlamentaris, i gràcies a que Esquerra Republicana no va recolzar la resta d'esmenes a la totalitat, el projecte de llei continua endavant, la seva tramitació parlamentària. Què vull dir amb això? El que tomba el Tribunal Constitucional, per una banda, el Parlament o el Congrés, en aquest cas, amb Esquerra Republicana, entre d'altres, doncs ho arreglaran a través d'aquesta nova llei que sortirà de Madrid.
Per tant, d'alguna manera, seguirà endavant.
Jo crec que sí.
Vale, molt bé. El líder del PP europeu critica l'acord amb Vox a Castella i Lleó. Aquí ha sortit Donald Tusk, president dels Populars a Europa, i espera que no sigui una tendència de la política espanyola i considera que amb Casado no hauria passat. Tenim una ultradreta a les institucions?
Perdoneu. És que això no és que hagi sigut el president del Partit Popular Europeu, és que això ha sigut el Casado.
El propi Casado.
Però
Casado no està allà a casa seva.
No, el Casado estava allà i ha influït en la reunió fins al punt de que li ha pagat una punyalada per l'esquena en el seu propi partit en un moment...
És allò de por lo que me queda en el convento, no?
Jo no sé si és que és un fet d'imbecilitat, que és una persona molt ruca, que no calcula res.
Molt ruca és molt més elegant, Jordi.
Bueno, doncs és una persona amb un nivell cognitiu molt baix, més que no pas que sigui un condottiero italià que sap el que està fent. No és la finezza vaticana, no.
En qualsevol cas, jo estic d'acord amb les declaracions d'en Tusk.
Tu estàs d'acord?
Tu no?
No.
Exacte.
O sigui, a mi, bueno... Quins temps eren aquells en els que el feixisme era feixisme i avui en dia el que ara seria l'ala dura del PP, que és el Vox, se'l qualifica de feixisme. Jo no compro.
Jo no el qualifico de feixisme perquè penso que utilitzem la paraula feixisme amb molta...
Lleugeresa.
Exacte. Excessiva lleugeresa, no? Però populisme sí.
Bueno, populisme també tenim la de Colau, Podemos...
També.
Extrema dreta us sembla bé com a... No. Tampoc. I què és, llavors?
Pues és l'ala dura del PP, però és que un moment, extrema dreta, tothom ho identifica, esbàstiques, a Hitler, al Führer, al Duce... Home, no estem parlant de la Segona Guerra Mundial, em sembla a mi.
El fet és que per primera vegada Vox entrarà a governar en una institució. Aquesta és la notícia,
això ja,
no?
Això ja ho tenim, efectivament. Escolteu, ja per acabar, una notícia que per mi és cabdal. L'Ajuntament tomba l'homenatge a Copito de Nieve, Floquet de Neu, per ser fruit del colonialisme. A favor o en contra de l'homenatge a Floquet de Neu, Toni Picó?
Jo és que, perdoneu-me, li deixo al Jordi. El Jordi ho dirà millor que jo i compartirà el que digui, sense saber-ho.
Vols recuperar la paraula imbecilitat?
No, en aquest cas no arriba ni això. O sigui, a cretinisme aniria. Però bueno, permeteu-me, llavors també podem declarar el tomàquet i la patata fruit del colonialisme i no en mengem.
És veritat, fora tot i no sé, hem de fer unes noves regles per viure. Escolteu, Toni Picó, Jordi Cerdà, moltes gràcies, hem d'anar recollint perquè se'ns escapa el temps i escolta, hem de repensar els divendres perquè necessito més temps amb vosaltres perquè m'ho feu passar molt bé i m'ajudeu a entendre la vida. Moltes gràcies, nois.
Gràcies a tu.
A tu.
Vinga, nosaltres que recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 129 de Camins, amb una persona que quan plou se li posa el cabell com si fos Valderrama, l'amic de Mitchell, Ferran Capdevila Productions, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una dona que cada dia cau i rebota en l'abisme de l'amor, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat. Puja, més, Paula, més, que s'aturi. Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. Us deixem amb els companys d'informatius, Carla i Pau. Rebosan Pau ha marxat. Està Carla sola, la pobre. Bueno, doncs Carla ja us informarà de tot. Pels qui ens escolteu en la repetició de dilluns, bon inici de setmana. Pels del directe, bon cap de setmana. Demà edició dels millors moments de la setmana. He dit setmana moltes vegades en aquest moment, però no passa res. Edició cap de setmana de la Macedònia, cap a un quart de vuit de la vesprada. Nosaltres que marxem, agraïts per fer ràdio, per fer aquesta ràdio i per recordar recórrer a diari aquests camins. Dilluns, si TEAC no ens tanca en les masmorres de la ràdio, ho tornarem a fer. Farem camins, nois. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.